Ràdio Estel.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tota la gent que ens escolteu dia a dia també per internet. Benvinguts tots, totes, a un nou Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Amb tot el dolor que suposa el que va succeir a la Final Four de Milà, difícilment s'oblidarà per part de la parròquia culer. El cert és que el Barça ha fet el cor fort i s'ha vingut a dalt. Ja ho va demostrar, ho va fer 48 hores després, el 62-100, derrotant el Cheska de Moscou en el partit de consolació pel tercer i quart lloc de la final a 4, i ahir ho va tornar a demostrar en el partit pendent de la 33a jornada de la Lliga Endesa. Del que no hi ha dubte és que el Barça és molt superior a l'Estudiantes, però estava per veure si l'equip de Xavi Pascual era capaç de demostrar-ho a la pista. I el cert és que l'inici del partit no va ser el més prometedor possible. 22-14 al final del primer quart, però amb el pas dels minuts el Barça es va anar assentant i el partit va arribar a guanyar 51-77, 26 punts de diferència en un compromís en el que Xavi Pascual va descartar l'Orbeck, va descartar Todorovic, Lampe, 13 punts, 14 de valoració, va ser titular, o Àlex Abrines, que va recuperar la seva millor versió amb 15 punts i 16 de valoració. El d'ahir era un partit intranscendent en quant a la classificació, però molt important de cara a calibrar les forces i l'estat anímic d'aquesta plantilla, i el cert és que el conjunt de Xavi Pascual va aprovar amb nota. Ara, diumenge a 2:15, el Barça tanca la Lliga regular jugant contra el Cajasol d'Aito García Reneses. Seria molt important afrontar els play-offs amb una nova victòria abans de conèixer el nom del primer rival en aquesta carrera cap al títol de Lliga. El Barça, en quarts de final, se les veurà amb Laboralcucha, Cajasol o CAI. Els primers juguen contra el Fuenlabrada, els segons al Palau i els tercers tanquen la Lliga regular jugant a la pista del Múrcia. Tots tres estan empatats amb 18 victòries i, si no hi ha sorpreses, el Baskonia hauria de ser el rival del Barça en aquests quarts de final. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs veurem què passa aquest cap de setmana en la darrera jornada de la Lliga Endesa, perquè després del que vam veure i del que vam viure a la Final Four de Milà, doncs el bàsquet, el món del bàsquet, a un partit està clar que pot passar absolutament de tot, i el que està clar és que Baskonia, Cajasol i CAI, d'aquests tres equips, sortirà el rival del Barça en els quarts de final del playoff al títol de Lliga, que serà el millor de tres partits. Els primers compromisos es disputaran el 29 o 30 de maig. Dit això, toca saludar l'equip del Bàsquet al dia amb l'Adrià Santa Susagna i el control tècnic, el Jordi Carretero.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I tot plegat en un Bàsquet al dia en el que hem d'escoltar veus a protagonistes de l'Estudiantes Barça d'ahir. Escoltarem l'opinió de Fernando Gordo, editor de Solo Bàsquet. Anirem cap a Burgos per parlar amb Andreu Casadevall, entrenador del Fort Burgos, equip de Decor, que hauria d'acompanyar el River Andorra Morabanca a la CB la propera temporada. I parlarem també amb el presi del Prat. Ja sabeu que el conjunt pretén estar a una sola victòria d'aconseguir l'ascens a la Adecco Or. Demà divendres juga el tercer partit de la final, el primer a la pista del Palma amb aquest 2-0. I tancarem el programa amb el professor Garriga i tota la NBA. Com sempre, fins a 9:15. Prepareu-vos per veure nosaltres el millor bàsquet. I abans toca repassar noms, notícies de la jornada amb l'Adrià. Bona nit.
Bona nit.
Parlem de la CB i del Barça.
Que recupera les bones sensacions després de la Final Four i guanya l'Estudiantes per un clar 51-77 amb 15 punts d'Àlex Abrines, 13 de Lampe i 10 de Navarro.
Els millors.
Ja acabada la 33a jornada, tenim el 5 ideal amb Scott Bamford del Cagasol, Andrés Nocioni de l'Abra Alcutxa, Ricardo Guillén del Rio Natura Montbus, James Feldain de la Fuenlabrada i Javier Salgado del Guipúzcoa Bàsquet.
El millor.
Scott Bamford amb 24 punts, 8 rebots i 3 assistències, tot per un 32 de valoració amb la seva gran actuació contra el Fiat Joventut.
Madrid.
Recordem que ja ha assegurat la primera fase de la Lliga regular després de guanyar el passat dimarts al Guipúzcoa per 81-72.
Sergio Rodríguez.
El Chacho ha estat escollit com a jugador del Premi Lliga Endesa, premi que s'emporta el jugador que hagi fet millor les coses i hagi combinat els valors del lideratge, eficàcia, actitud, generositat i entrega.
Rasmus Larsen.
Serà baixa durant 4 setmanes, un mes, l'ala pivot danès pateix un trencament parcial del lligament lateral intern del turmell dret.
Bilbao Bàsquet.
S'ha complert una dècada, 10 anys de l'ascens del Bilbao Bàsquet a l'ACB després de derrotar a la final de l'Alep el Lleó per 3-0. Un Bilbao Bàsquet que tenia jugadors com Brian Sellier, Brian Howard, Benson Hamilton o Salgado.
Escola Marc Gasol.
La propera setmana es posarà en marxa el Club Escola de Bàsquet Marc Gasol de Girona. Es confeccionaran 4 categories. Les proves de selecció es realitzaran del diumenge 1 de juny.
100.
Són els dies que queden perquè es comenci a disputar la Copa del Món de Bàsquet a Espanya.
I a la Lliga o a la categoria FEB anem amb la Adecco Plata. Hem de parlar del Prat.
Recordem que aquest divendres el CB Prat es juga a l'ascens de l'Adecco Or contra el Palma Air Europa. Són moix. Els de Carles Duran porten ja un 2-0 de balanç amb els partits jugats al Prat. El partit divendres a les 9 de la nit.
Amb la Lliga Femenina hem de parlar d'Anna Cruz.
Que comença amb bon peu a la BNBA, la NBA Femenina, on ja és titular amb el Liberty de Nova York. El primer partit, Anna Cruz va anotar 11 punts, 9 rebots i 4 recuperacions.
Anem a Europa, parlem del Fenerbahçe.
L'equip turc es reforça amb Maurizio Gerardini com a nou director general. L'executiu italià era l'assessor d'Oklahoma City Thunder a Europa i ara té la missió de construir un equip competitiu per Zeljko Obradovic.
Kimki eliminat.
El conjunt ros invicta durant tota la Lliga regular ha caigut eliminat sorprenentment en els quarts de final de play-off davant del Nizhny per 3-0.
Cesca.
Després de perdre les semifinals de l'Euroliga, els de Tore Messina tenen avui un partit crucial contra el Lokomotiv Kuban, el tercer partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga BTB amb un 2-0 en contra.
Nikola Pekovic.
El pivot montenegrí de Minnesota ha donat 50.000 euros a Sèrbia per ajudar els damnificats de les pitjors inundacions dels últims 120 anys.
I hem d'acabar el repàs, com sempre, amb la NBA Cleveland.
Serà la franquícia que podrà escollir per segon any consecutiu el número 1 del draft de l'NBA. D'aquesta manera, els d'Ohio podran arreglar l'errada de la temporada passada amb Anthony Bennett.
Aquesta matinada,
San Antonio ha col·locat el 2-0 al derrotar el Thunder d'Oklahoma per 77-112. Destacar els 22 punts de Tony Parker, els 12 rebots de Tim Duncan i les 5 assistències de Russell Westbrook.
Paul George.
L'alè estrella dels Pacers d'Indiana va patir una commoció cerebral després de ser colpejat al cap de forma involuntària per l'escolta dels Heat de Miami, Dwayne Wade, durant el segon partit de les finals de la conferència Est. George haurà d'estar sotmès al protocol que estableix la NBA abans de tornar a la competició, de manera que no se sap quan podrà fer-ho.
I com el playoff?
A la conferència Est tenim empat a una victòria entre Miami Heat i Indiana Pacers, i a la conferència Oest, San Antonio Spurs domina 2-0 contra Oklahoma City Thunder.
Repassats els noms, les notícies de la jornada del dia d'avui, dijous 22 de maig 2014. Hem de parlar, hem d'escoltar veus de protagonistes del partit d'ahir, Estu Barça.
Hola, sóc el Xavi Radaceda de l'Estudiantes i escolteu Bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
I a dos dies de la disputa de la 34a jornada de la Lliga Endesa, darrer cap de setmana de Lliga regular. Ahir s'acabava de disputar la 33a jornada amb el partit pendent entre Estudiantes i Barça. I per cert, que ahir, justament ahir, va fer 10 anys de la final, única final ACB jugada per Estudiantes, precisament contra el Barça la temporada 2003-2004 amb Pesic a la banqueta, i en aquella final el Barça es va emportar el títol en el cinquè i definitiu partit, derrotant a l'Estudiantes al Palau per 69-64. I en aquella final de fa 10 anys, en aquell Barça de fa 10 anys, ja hi formaven part dos jugadors de l'actual Barça, Navarro i Víctor Sala. I tant de bo que aquesta temporada puguin tornar a jugar i a guanyar el títol de Lliga. Doncs ahir, Estudiantes 51, Barça 77. Veus de protagonistes.
Hem d'escoltar Xavi Pascual, que diu que no era fàcil afrontar el partit després de la derrota de la Final Four.
No era un día sencillo para nosotros después de los últimos días vividos en Milán, y creo que eso fue el reflejo en el primer cuarto, que estuvimos los primeros minutos con poca decisión, sin demasiado tiro exterior, las pequeñas ventajas que teníamos no las acabábamos de materializar, con el partido más o menos empatado. Encadenamos tres pérdidas de balón consecutivas que permitieron las primeras ventajas para Estudiantes. Claro, a partir d'aquí hubo otro partido.
Això, però, pel tècnic blaugrana s'ha millorat els darrers quarts.
Los tres últimos cuartos ya trabajamos mucho mejor, jugamos bien en las dos canastas. Levantamos ese -8, creo que hemos tenido en un momento de partido, y nos llevamos esta victoria con mejores sensaciones en los tres últimos cuartos que en el primero, que estábamos un poquito nerviosos, un poquito todo.
Pascual explica que l'equip ja està centrat en els play-offs, però que seria bo fer-ho guanyant el Cajasol per seguir amb les bones sensacions.
Vamos trabajando pensando en ello, pero no estamos aún, ¿no? Nos queda un partido más que nos viene muy bien. La victoria esta nos va a venir bien también. Nos viene bien el próximo partido en casa con la dificultad de un equipo que va a jugar play-off y que va para arriba, como es Cajasol. Nos viene bien volver al Palau y poco a poco prepararnos bien. Sabemos cómo va a ser el partido de cuartos, sabemos que va a ser muy complicado el primer partido en casa, y hay que prepararse bien para ese momento. Evidentemente no estamos con las mismas sensaciones de antes de llegar a Final Four, que eran sensaciones muy buenas, ¿no? De tan solo dos derrotas en toda la segunda etapa de la ACB, ninguna derrota en Euroliga trascendente, no son esas sensaciones, pero con esas sensaciones hemos jugado muy mal, quiero decir. Ahora hay que recuperarse, mirar el futuro, mirarlo con optimismo, como no puede ser de otra manera, porque todo no puede cambiar en dos horas y media, ¿no? El trabajo de tantos meses no puede cambiar en dos horas y media, como siempre da la sensación en este deporte, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, porque las expectativas son muy altas y hay que estar preparado para ello.
Un Xavi Pascual que ha recordat que la derrota contra el Madrid a Milà ha estat la pitjor derrota de la seva carrera.
Creo que nosotros, las personas públicas, muchas veces tenemos miedo de demostrar nuestras debilidades, y creo que hay que contestar con sinceridad. Ha sido el momento más duro de mi carrera deportiva, y evidentemente esto implica que el postpartido también, y esto implica que los días siguientes también. Creo que es una realidad, y entonces pues explicarlo tampoco no pasa nada, ¿no? Creo que hay que ser sincero y decir las cosas como son. Han sido días difíciles, sin duda, pero una cosa es que hayan sido días difíciles y los hayamos vivido como tales, y otra cosa es que no tengamos fuerza para seguir para adelante y para levantarnos y para pensar en lo siguiente, que son dos cosas muy diferentes, ¿no?
L'entrenador no s'ha estat de comentar encara la sorpresa que va generar la derrota, ja que ningú s'esperava un partit d'aquelles característiques.
Un partido que nos sorprendió un poco a todos, porque creo, sobre todo es muy dura porque muchas veces los entrenadores sabemos por dónde va, ¿no? Yo sabía que nuestro inicio de partido iba a ser malo. O sabes que tienes cuatro jugadores que están en un mal momento y sabes que ese partido muy probablemente lo vas a perder. O sabes que llegas muy bien y que puedes ganar o perder, pero que llegas muy bien. O sabes, tú sabes cómo estás. Sabes que es el principio de temporada. Y en ese momento la verdad es que lo hemos expresado así porque realmente lo sentimos así. Lo que pasó nos sorprendió a todos, porque no esperábamos en absoluto ese desenlace, ¿no? Y te lo puedes mirar como quieras, pero un día de tanta repercusión es muy duro porque no te lo esperas, sobre todo.
Encara que tot apunta que el rival del Barça als quarts del play-off serà el Laboral Cucha, Pascual no té cap rival favorit.
No, lo que pasa que la verdad es que en este momento da bastante la sensación de que Caja Laboral será nuestro rival, ¿no? Porque tan solo tiene que ganar en casa para serlo, pero bueno, hay que estar preparado para cualquier cosa porque el baloncesto es baloncesto y puede pasar lo que sea. Pero no, ninguna preferencia en especial. El partido de cuartos en casa tenemos que conseguir tener muy claro quién es nuestro rival y no serlo nosotros mismos. Eso va a ser lo más importante, sea quien sea nuestro rival.
Doncs sigui quin sigui el rival del Barça en quart de final del play-off, de partit de Lliga, però tot apunta, tot sembla, si no hi ha sorpresa en aquesta darrera jornada, que serà el Baskonia, el Caja Laboral o Laboral Cucha, com vulgueu, però això sí, l'equip d'Escariolo ha de guanyar aquest darrer partit d'aquesta darrera jornada i que els altres, òbviament, també ho fagin. Però vaja, tot apunta que serà el conjunt basc el rival del Barça als quarts. I de Xavi Pascual hem de passar d'escoltar el que deia ahir, després del partit, als micròfons de Televisió Espanyola, de Teledeporte, Àlex Abrines.
Doncs Abrines diu que el Barça necessitava una victòria després de l'Eurolliga.
Sí, bueno, era necesario levantarse después de la Final Four, ¿no? Veníamos un poco mermados y nos ha costado empezar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo al final ha reaccionado y hemos hecho un buen partido.
Això en un partit on el primer quart no ha estat massa bo, admet Abrines, però que mica en mica han solucionat tots els errors.
Sí, un poco todos, ¿no? Xavi Pascual ya pues nos ha avisado, ¿no? Que no estábamos haciendo mucho muy buen partido, ¿no? No estábamos concentrados, muchas pérdidas y bueno, el tercer cuarto yo creo que hemos salido con otra mentalidad y bueno, se ha reflejado en el resultado.
A Blaurana admet que no són moments fàcils, però que l'equip és suficientment fort per tirar endavant.
Bueno, es complicado, ¿no? Acabas de perder pues un título más grande, se te ha escapado una oportunidad y es complicado, ¿no? Volver a trabajar y luchar por lo que queda, ¿no? Pero bueno, yo creo que este equipo tiene el talento suficiente y la mentalidad como para levantarse y bueno, hoy lo hemos demostrado.
Un Abrines que, com Xavi Pascual, no té cap equip preferit per jugar als quarts de play-off.
No, que venga quien tenga que venir. Nosotros prepararemos igual el partido y bueno, iremos a ganar cuartos, semis y después la final.
Doncs ja sabeu que el proper i darrer partit del Barça en Lliga regular abans dels play-offs serà aquest diumenge 12:15 davant del Cajasol. I per cert, atents tots perquè tot d'una donarem el nom de la persona seguidor del Twitter del Bàsquet al Dia que anirà aquest diumenge al Palau Blaugrana. Mentrestant, sabeu que el Real Madrid jugava dimarts el seu partit de la 33a jornada de la Lliga Endesa i superava el Guipúscoa per 81-72 amb 14.6 assistències per 16 de valoració de Sergio Rodríguez. El canari, el Chacho, ha estat assignat guanyador del Premi Endesa 2013-2014. El base del Madrid s'emporta un guardó que premia el jugador de la Lliga Endesa que millor hagi fet que les coses siguin possibles i que combina els valors de lideratge, eficàcia, actitud, generositat i entrega. El Chacho, encantat amb el reconeixement, a la vegada que també destaca la feina dels seus companys.
Bueno, muy importante, pero sobre todo he sido en generosidad y eso pues bueno, implica muchísimo a mis compañeros que han metido los pases que le he dado y que durante toda la temporada pues me han ayudado a poder lograr pues bueno, dar muchas asistencias. Va dependiendo un poco de cómo va yendo el año, también se premia pues bueno, al equipo, como te he dicho, para mí pues bueno, sin haber estado en el entorno que he estado durante todo el año, habría sido muy difícil rendir como he rendido.
El base del Madrid que parla d'una bona temporada la seva i espera acabar-la de la millor manera possible.
Sí, bueno, tenemos roles, hemos jugado muy bien, todos pues bueno, nos hemos adaptado bien a lo que necesitamos como equipo y bueno, cada partido y cada momento de la temporada es un mundo y estoy contento porque más o menos estamos haciendo. La verdad que cada año cuando termina pues te pones nuevas metas, nuevos objetivos, en seguir mejorando, tener más regularidad y la verdad que bueno, me ha ayudado muchísimo tener la consistencia que ha tenido el equipo, la regularidad, conocernos y bueno, nunca esperas resultados estadísticos o de ganar. Siempre pues bueno, quieres tener buenas sensaciones durante todo el año y este año pues las he tenido y ha sido un año muy bueno para mí, espero terminarlo bien.
Doncs veurem com acaba la temporada del Xacho, també el Real Madrid, els blancs matemàticament ja primers de grup, juguen diumenge a 1:15 a la pista del Unicaja. De moment el Madrid suma una Supercopa, una Copa del Rei, Madrid i Barça van relliscar i de quina manera la Final Four de Milà i a partir d'ara a tots dos els queda lluita pel títol de Lliga juntament amb el València Bàsquet que arriba amb molta força, més 5 equips més. I el que està clar és que el Barça, que no suma cap títol aquesta temporada de moment, sí pot partir amb més pressió que la resta de cara a aquests play-off al títol de Lliga. Editor de Solo Bàsquet, Fernando Gordo. Hola, Fernando, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer, després de veure el que va fer dimarts al Madrid i ahir al Barça, diries que tots dos han superat el cop de la Final Four?
Home, jo crec que serà molt més difícil de superar que guanyar el següent partit de la Lliga CB. És que al final, en el playoff, tractaran de rendir al màxim nivell i tractaran d'oblidar una mica aquesta derrota, però el cop ha sigut molt dur, tant per un equip com per l'altre, i costarà superar-ho.
Però almenys van pel bon camí, no?
Sí, home, quan tant un equip com l'altre van aconseguir guanyar dos partits de Lliga CB, que realment no era contra rivals d'entitat, perquè tampoc s'estaven jugant tant com ells, que de fet tampoc s'estiguin jugant res a nivell classificatori, però sí a nivell de sensacions. I ahir Estudiantes ja és un equip que ja no lluita pel descens, ja no és un equip que tingui objectius de playoff, i llavors està també una mica esgotant la temporada. No eren tampoc rivals que tenien al cap amb una confiança tampoc molt gran.
Escolta, com t'expliques el que va passar a Milà?
Pues mira, doncs després de barri moltes voltes, jo crec que l'aspecte mental va ser tan important, tant en un partit com l'altre, que al final és el que va decidir els dos partits, tant la semifinal entre el Barça i el Real Madrid com a la final. En el cas del Barça, perquè en el tercer quart, quan el Real Madrid va començar a jugar molt bé i a tindre sobretot un nivell d'encert molt gran, i el Barça va veure que hi va haver dos o tres cistelles que no van entrar, que estaven menys jugades, l'equip es va desfer, i sobretot per un aspecte mental. I després, en l'últim quart, ja no va haver partit. I a la final, el Real Madrid va passar, jo crec, una mica el mateix. Es veia superior com a col·lectiu i per estil de joc, però a l'hora de veritat, el Maccabi va creure més en la victòria que ells. I en els moments decisius del partit, els jugadors van estar molt més endollats que el cas del Madrid. Però encara així, la veritat que va ser una grandíssima final, igual que l'altre semifinal, entre el CSKA de Moscú i el Maccabi.
De fet, el Maccabi va creure en semis i va creure en la final, eh?
Exacte, sí, sobretot venia d'aquesta semifinal...
Que paria de 15 al darrer quart contra el CSKA.
Clar, i a més, sobretot amb la imatge que donava l'equip menys favorit dels quatre per fer-se amb el títol. I va creure en la semifinal i va tornar a creure en la final. Jo recordo perfectament una imatge de David Blatt just en el descans amb un triple del Maccabi que se'l veia convençudíssim, a més des de fora, de que guanyarien el partit i encara estaven en el descans. Però la imatge que va transmetre als jugadors és que havien de creure que ho podien fer.
Què et va sorprendre més, el que va passar en semis o el que va passar a la final?
Home, a mi la semifinal em va sorprendre molt, sobretot per com es va... ja parlo del Barça, en aquest cas, però jo crec que ningú ho esperàvem, una imatge així del Barça. Sí que va ser, jo crec, un tema de, no sé si de pressió, però sí que de falta d'encert. Al final, a la primera part van jugant realment bé, els sis lliures van entrar, triples de jugadors amb molts percentatges tampoc van entrar, i al final això va minar l'ànim de l'equip. I per part del Real Madrid tot al contrari, entrava tot, de sortir de tot. Nikola Mirotic en la semifinal va estar a un nivell brillant, Sergio Rodríguez el mateix, i la veritat que va ser molt superior al Real Madrid en aquest partit en concret, eh? No crec que sigui la diferència real entre els dos equips.
Volem recordar coses que ens va dir Isma Santos aquest dimarts, aquí al Basquetalia, l'exjugador del Madrid. A veure què n'opines. Diu que el Madrid ha deixat passar una grandíssima oportunitat per tornar a conquerir Europa.
Sens dubte, sens dubte. Era l'any de Real Madrid. Crec que tots coincidíem en que era realment el gran favorit i sobretot per les sensacions que donava l'equip. Ja no tant a nivell de jugadors, que potser l'any vinent ja veurem si marxa Milotic, ja veurem si marxa algun altre jugador, però estem segurs que també podran fitxar altres grans jugadors perquè diners per fer-ho tenen, però sobretot a nivell de sensacions que transmitia l'equip i per la trajectòria de la temporada. S'havia donat tot perquè ells arribessin i tornessin a guanyar, i si no l'han aconseguit aquest any, l'any vinent costarà encara més. Tindran la sort que es juga la feina fora a Madrid, i potser aquest suport dels aficionats, si tornen a arribar en bones condicions, fa que realment tornin a guanyar l'Eurolliga tants anys després, que crec que l'última va ser a Saragossa ja fa molts anys, i a mi se'n recorden.
La segona qüestió que deia Isma Santos, de fet ho comentaves tu ara, Fernando, ell deia, no?, que el Madrid s'havia de preguntar si aquest any, jugant com hem jugat, que potser és impossible fer-ho millor i no s'ha guanyat l'Eurolliga, què hem de fer?
Bueno, seguir igual, jo crec. No s'ha guanyat l'Eurolliga en una pròrroga. Estan fent les coses molt bé al Real Madrid, m'admeto a tots, i no crec que ells precisament hagin de canviar res. Jo crec que el Barça és el que ha de canviar coses i ha de... i ha arribat encara així a semifinals de la Final Four, eh? Però jo crec que a Real Madrid no m'ha de tocar res. Jo, si fos a un directiu de Real Madrid, ja, bueno, fem tot exactament igual que aquest any i aspirem a tindre una miqueta més de sort, d'encert, de menys ansietat, aquest plus que tindran amb el suport dels aficionats, però jo crec que no han de fer res diferent. Quan ha fet tot gairebé perfecte i després han perdut per detalls a una final igualada.
I Isma Santos també qüestionava el sistema de Pablo Laso, no? Deia que no sé si sap si és el més idoni per afrontar finals com la de diumenge a Milà, i pot ser arriscat, perquè de fet ho és, no? Fernando, jugar-te un títol tan important en un sol partit, a veure qui anota més cistelles.
Bueno, això és cert, i realment al final els que tenim una mica ben d'entrenadors sabem que el bàsquet es tracta de minimitzar els errors en partits importants on hi ha tanta pressió, però i de fet hi va passar exactament el mateix en la Final Four de la passada temporada. Dit això, no sé, realment m'agradaria dir que fent un joc molt més avorrit, molt menys arriscat, més defensiu, obtindria millors resultats, però jo crec que amb aquests jugadors que tenen no aconseguirien d'aquesta forma, perquè si el volum de victòries que ha aconseguit el Real Madrid precisament aquest any ha sigut perquè tenia jugadors molt ofensius que s'ha permès aconseguir uns resultats, per mi, han estat a punt de ser perfectes. Han guanyat la Copa del Rei per un punt també, però l'han guanyat. Han estat a punt de guanyar l'Eurolliga. Llavors, aquest discurs de dir amb un bàsquet defensiu es guanyen més resultats, bueno, potser sí que estaria d'acord en un altre cas, però no crec que en aquest Real Madrid.
En una setmana comença els play-offs, no? Pel títol de Lliga. Creus que el València es pot beneficiar d'aquests moments de dubtes complicats que viu Barça i Madrid?
Sí, realment sí que ho crec. Ja veurem si són capaços després de guanyar la Lliga, però és que no estem parlant... Si fos qualsevol altre equip amb un nom diferent de València Bàsquet, Txeska, Moscú, o amb el mateix equip, amb exactament els mateixos jugadors, potser es miraríem de forma diferent. Han aconseguit una temporada increïble, han guanyat l'Eurocup, és el segon millor de la història, no?, de la Lliga CB, que és la segona posició en la història. Bueno, és un equipàs, realment estan en un nivell de confiança. Jo crec que els fitxatges que han fet aquesta temporada s'han plus de qualitat per aconseguir aspirar a guanyar el títol de la Lliga CB, i jo crec que ja veurem si aquí serà arribar a semifinals, si serà Cajasol, si serà Baskonia, si serà Caixa Saragossa, però jo crec que a dia d'avui sí que és un candidat per guanyar el títol.
Última, què creus que passarà amb Burgos, amb Andorra, amb Valladolid, amb Manresa?
Bueno, no ho sé, s'ha de veure, però complicada pregunta, i jo crec que ja veurem. És que aquestes alçades a fer especulacions del que pot passar, realment no tinc ni idea clara de que pot realment no córrer.
Què t'agradaria que passés?
Bueno, ja et dic, a Madrid, perquè és a Andorra.
Bueno, els equips que han aconseguit l'ascens a CB, la lligandesa, sí. Andorra, bueno, i Burgos...
Jo preferiria que Andorra i Manresa estiguessin. Això seria l'ideal per la gent d'aquí, que Andorra sí que aconseguís tots els objectius per poder estar allà propera a CB i que en aquest cas Burgos no aconseguís si es pogués Manresa. Però per bé la competició, al final el millor és que els dos equips que han descendit esportivament realment baixin i que els dos equips que han pujat a la pista també puguin pujar. Això seria millor per la competició.
Sí, sí.
Ara bé, per nosaltres millor que es quedi Manresa.
Ara anirem cap a Burgos, ara que ens expliquen. Fernando Gordo, editor de Solo Bàsquet, moltes gràcies i com sempre un plaer escoltar-te aquí al Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I abans de seguir, arriba el moment de donar una alegria a dos dels seguidors del Twitter del Bàsquet al Dia. Juan s'emporta dues entrades per anar diumenge al Palau Blaugrana, mentre que les dues entrades per anar a l'Olímpic de Badalona van a parar les mans de Pau Domingo. Enhorabona a tots dos. Ens heu d'enviar les vostres dades, noms, cognoms, DNI a basquetaldia@radioestel.cat. I vaja, gràcies a tots per participar. Com he dit, tot d'una, marxem a Burgos.
Bàsquet al Dia.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Doncs finalment el Fort Burgos, que entrena Andreu Casadevall, és el conjunt que s'ha fet amb la segona plaça d'ascens a la Lliga Endesa. A la final del play-off s'ha desfet el Palència per una victòria a 3 i de forma amb mèrit, perquè són 3 victòries consecutives. La temporada passada el Burgos ja va aconseguir l'ascens, el que va haver de renunciar, i aquesta temporada veurem si s'acaba o no consumant. Andreu Casadevall, bona nit. Enhorabona,
Gràcies.
Jo crec que heu fet història. No crec que hi hagi cap altre equip en la història de la competició que hagi aconseguit 2 ascensos i de forma consecutiva en 2 anys consecutius.
No, jo crec que no n'hi ha cap. No ha passat mai des que jo tinc coneixement, no he vist que passara, no? I a més les estadístiques així ho diuen, no?, de tots els mitjans de comunicació.
I ja té mèrit, perquè suposo que l'equip no quedaria, o quedaria tocat després del que va passar la temporada passada i tornar a començar un altre any i aconseguir un altre ascens, doncs no ha de ser fàcil, no?
Bueno, no és fàcil, més que res perquè vam perdre tota la columna vertebral d'equip, els jugadors importants, doncs tot a millors lligues, i després perquè, bueno, el pressupost es va reduir bastant i menys en un començament de temporada, doncs, com no vols que passi mai, no? Moltíssimes lesions, molts problemes. Hem estat pràcticament amb 8-9 jugadors fins a l'últim quart de la Lliga. I en l'últim quart, bueno, que han pogut ser els 10 jugadors, ha sigut, doncs, quan ens han començat a consolidar. Vull dir, l'equip sempre ha estat entre les 4 primeres places, però a la part final de la Lliga doncs, han fet un 15-1, no?, de parcial de resultats.
Andreu, alegria continguda?
Jo crec que sí, alegria continguda. Jo crec que per part dels jugadors jo els vaig dir que tenien que estar contents i per part de l'equip tècnic, per l'altre dia que havien fet, que tenien que disfrutar-ho perquè... I després continguda perquè no sabem què passarà darrere. Jo crec que no vaig ser optimista perquè ho vaig fer un any passat i després no es va quedar tot en res, però sí que es veu una altra manera d'afrontar les coses, un altre tipus de contactes, i sí que es veu doncs, que, bueno, que l'alcalde de la ciutat ha agafat el comandament de la nau per posar-se allà al front i intentar doncs, veure si es pot fer la sala de la Lliga Fede.
És a dir, que ets optimista? O més optimista que la temporada passada?
No vull ser optimista, no vull ser optimista. Sí que sé, l'únic que dic és que s'estan fent millor les coses que la temporada passada.
Però això ja és molt.
Sí, perquè la temporada passada no es van fer malament, però va haver-hi més de boca que no de fet, i aquest any, de moment, ja l'ha de fet, no? Ja l'ha de fet, vull dir, ja hi ha un compromís en ple de l'Ajuntament de fer el pavelló sí o sí, passi el que passi, que l'any passat anava condicionat només amb si estàvem a la Lliga CB, i l'Ajuntament es mantenia al marge si es aconseguia o no es aconseguia. Ara l'Ajuntament és el que es posa davant per intentar, intentar, evidentment, jo crec que 5 milions és impossible, però intentar entrar en unes negociacions amb la Lliga CB i poder aconseguir a veure què es pot fer, no?
Uh-huh. Que l'empresariat de la zona també s'impliqui, no? Imagino.
No, bueno, ells ja estan en reunions contínues ara amb tot el món. Són coses que, per exemple, no s'havien fet, que ha fet el club, però ara, doncs, sobretot l'Ajuntament és el que està tirant del carro.
Uh-huh. Perquè si no hi hagués ascens, clar, la gent es preguntaria a què estem jugant, no? O aquesta categoria, quin al·licient té?
Jo crec que estaríem morts. Vull dir, estaríem morts en el sentit de que aquest any la gent ha respost, perquè bueno, de 2.800 hem passat a 2.400 socis, però no és una pèrdua important després del que va passar. La gent ha omplert encara el plantillo, però el que no es comprendria que per segon any consecutiu passés, no? Llavors, jo crec que el bàsquet d'aquí a Burgos tindria una davallada important, i després el bàsquet a nivell nacional perdria qualsevol tipus d'interès, no? Jo crec que l'única categoria que tindria algun interès seria la Lliga CB, però les competicions PEP ja perdrien totalment l'interès de competir, no? Hi hauria bàsquet perquè en algunes ciutats potser quedaria bàsquet, però evidentment no. Ja no hi hauria aquell al·licient doncs, per intentar pujar i per intentar fer les coses com Déu mana, no? I si hem passat de tindre 18 a 15 a 14, doncs igual, però la temporada que veig hi hauríem menys.
Mm-hmm. Perquè el que no té sentit doncs, és que els equips ACB que han perdut la categoria celebrin la permanència i els de l'EP que han aconseguit l'ascens doncs, que estiguin tristos, no? Per no poder pujar.
Bueno, jo crec que això és el món al revés, no? Jo crec que, mira, són coses que jo crec que els que som tècnics, els que som especialistes en aquest cas, en el món de l'esport, en el món de la direcció d'equips i tal, no ens tenien que posar, no? Jo crec que té que ser més un treball dels directius. Però sí que és injust, no veure el patiment d'alguns clubs de la Lliga CB, doncs, que en aquests moments doncs, estan en concurs de creadors i tot com està, i veure que hi ha equips que pugen sanejats, que pugen bé, sense cap tipus de problema, que no puguin tindre aquesta oportunitat de poder estar a la Lliga, no? Ja pràcticament en aquest moment és una Lliga totalment tancada.
Uh-huh. Et veus al Burgos tu l'any que ve? O depèn de en quina categoria estigui l'equip?
Mira, no es pot dir, perquè l'any passat vaig dir que si no estava a CB no estaria i continuat, no? Jo crec que també el tema del treball de l'entrenador ja no té cap tipus tampoc de reconeixement, no? Tres anys, feies una bona temporada sense pujar i en seguida et venia a buscar un equip de fer, quan a mi m'ha passat dues ocasions, no? I inclús pujant, doncs, et quedaves a la Lliga CB. Ara pots fer bones temporades i no hi ha reconeixement del treball, no? I jo crec que la davallada econòmica ha sigut tan important que en aquests moments ningú ja vol arriesgar. Hi ha molts equips doncs, que estan apostant per entrenadors de la casa, que evidentment no dubto que siguin bons entrenadors, però que la roba aquella que hi havia o les rotacions que hi havia doncs, fent una bona temporada i tal, doncs això ja cada vegada passa menys.
Doncs veurem què passa a la propera temporada i esperem, en tot cas, que el Fort Burgos pugui fer realitat el que s'ha guanyat a la pista, derrotant a la final el Palència per una victòria 3. Andreu Casadevé, entrenador, enhorabona de nou i vaja, que tant de bo assoliu aquest segon ascens després de l'esportiu, eh?
Bueno, això esperem tot, que tot vagi bé i que almenys el que ens hem guanyat a la pista o puguem tindre continuïtat a una categoria superior.
A veure què passa. Que vagi molt bé, Andreu.
Val, moltes gràcies.
I qui està a punt de guanyar-se l'ascens a la Adecco Or és el Prat. En la final del play-off dominen per 2-0 el Palma i demà divendres jugant el tercer partit de la sèrie, el primer a Mallorca. Crec que ja ens escolta, sí, el president del Prat, Arseni Conde, bona nit.
Hola, bona nit.
Més de 25 sí, anys com a president del club i no sé com està vivint aquest moment històric.
No, una mica més, Des de l'any 86, m'he fet 28 el dia 9 de maig, o sigui...
28 anys.
Més de 25, 28 anys. Bueno, és una cosa, com heu dit vosaltres, històric, vull dir, per la ciutat, pel club i per tot. Vull dir, estem superorgullosos del que està fent aquest any aquest equip. Sabíem que va ser una bona generació, ja sabeu que nosaltres tenim un conveni amb la Joventut de Badalona des de l'any 2000, de la temporada 2003-2004, i, bueno, bàsicament estem formant jugadors que, bueno, que com algun dia puguin jugar a CB, si no és amb el Joventut, doncs amb els altres guits, com està passant ara. Nosaltres hem passat pel Prat 18 jugadors que en aquests moments estan jugant a la CB, i un 17 i una Polònia, que també ha jugat a la CB, i Cruz aquest ha jugat a la NBA, el Cristian Aiena. Per tant, aquesta és la nostra història amb la penya, així ens vam firmar ara farà 10 anys, i així, bueno, aquest any ja això ha sigut un broche d'oro, que es diu, entre cometes. No ens esperàvem, la veritat, no ens esperàvem que amb aquests 5 o 6 nanos que tenim de 18 anys, que és el primer any, pues, arribessin on han arribat. El mes de gener, el dia 1 de febrer, ja vam guanyar la Copa LEP, que ja va ser això, no l'havíem guanyat mai, ni ja va ser el primer èxit, i ja per el seu punt de començar el màxim que pot aspirar a un equip que es puja de categoria i amb un nivell i amb l'Epol, que ja això són paraules majors, no? Uh-huh. Estem contentíssims de que la ciutat està darrere, l'Ajuntament ens recolza, que és molt important, i la gent al pavelló Estruc, pues, ha sigut, un diumenge, és una cosa indescriptible. No havia vist mai cap partit de bàsquet que ompligués el pavelló com es va omplir a l'Estruc aquest cap de setmana.
Bueno, la gent està responent també al que està fent l'equip, no?
Ah, perquè, bueno, l'afició i tot, vull dir, tothom, tots aquests nanos joves, però tenen un tipus de bàsquet, pues, així, bonic, no fan tot amb bona fe, etc., i posen molt d'afany amb el tema, i, bueno, i tenen, pues, hi ha condicions, hi ha alguns, pues, que tenen les condicions innates. L'any passat, pues, igual, el Guillem Vives va fer una temporada sensacional, i mira ara el que li han fet, i ha sigut nomenat, pues, la revelació joven de l'ACB. Per tant, pues, bueno, aquest any nosaltres tenim gent que des d'infantils hem sigut campions d'Espanya, campions de Catalunya i amb les seleccions espanyoles, i, bueno, i això tenen un tarannà, pues, que ens va molt bé a la penya i va molt bé a nosaltres com a entitat, perquè els tenim a casa nostra jugant tot l'any, no?
Mm-hmm. Perquè és espectacular, aquest any sobretot, però la trajectòria del Prat, la de jugadors que surten, no?, d'aquest equip.
Sí, bueno, ja et dic que són, nosaltres vam comptar abans d'aquesta temporada, són 18, que han passat per l'ACB. I vam començar amb el Dimitri Flix, el primer any de la penya, del conveni. Després van seguir dos anys molt macos amb el Pau Ribas i el Henk Noel, que a part de jugar a la penya, pues, bueno, en fi, per circumstàncies contractuals, pues, els han fitxat equips de fora. I bueno, i si va a ratxa, i després, pues, el Nacho Llobet, el David Gerini, que està al Tau, tots aquests han passat un mínim de dos anys, perquè la penya és el que el fa, com a mínim estan dos anys vinculats a l'equip de CB jugant al Prat.
Uh-huh.
Amb el Pau Ribas, pues, ja vam pujar al Malet, ja va ser un primer èxit, l'any del Pau Ribas i de la Fell Model, i ja està. I després també unes xifres que es diu Carles Duran, que és un xicot, pues, que ha sabut, pues, saber el que li encomana la penya i saber que està al primer part. Això no, no, hi ha vegades que no és una mica complicat. I ell, aquesta ja es va acabar, primer va tenir premi de passar a la CD i ser ajudant de l'Ito i del Cito, i ara, pues, amb aquesta segona etapa, pues, bueno, està pues, amb resultats increïbles. Ha estat en una final, va eliminar el Castelló perquè era partit d'anada i tornada en comptes de play-off, i aquest any pues, torna a arribar a la final. Fins 3 anys, que des que ha tornat, pues, escolta, hem estat fent molt bàsquet, seguim fent jugadors, i bueno, i la ciutat està encantadíssima, i el club, pues, ja ni te lo cuento.
Vostè ja es veu com a president d'un club a decor?
Bueno, jo diria que sí. Jo, des del mes de novembre o així, que sempre que m'han estat als mitjans de comunicació o amics d'altres equips catalans i tal, dius, mira, nosaltres, jo no sé el que passarà, però els nanos aquests en playoff seran difícils de batre. I amb un partit que és el divendres, doncs, bueno, doncs igual guanya el Palma, perquè és com una final, el divendres del Palma, però vull dir que del divendres, del dimensi i del dimarts no guanyem un partit, seria en aquests moments una sorpresa. Si això al començament de temporada em diguessin, escolta, has arribat a la final i has perdut el cinquè partit, pues, escolta, contentíssim nosaltres, la penya, perquè si haguéssim pujat, que aquest any, degut als resultats que hi han hagut, haguéssim pogut pujar a l'estat a un partit. Sempre comencem malament pel tema, diguéssim, de que pues, la majoria de jugadors en promoció important pues, van al Joventut de Badalona fins que comença la temporada. Llavors no entrenen amb nosaltres i sempre tenim un començament, si t'hi fixes, cada any pues, els primers partits els perdem, o perdem partits fàcils, que sí, després, sí. I aquest ens ha condicionat per després, tal com ha anat la Lliga, en què tothom ha guanyat tothom, tothom podia guanyar tothom, però pues, clar, estàvem allà a un partit i després s'han produït resultats que pensava que el Fuenlabrada pues, perdria a Guadalajara, per dir alguna cosa, i ens ho jugaríem tot l'últim partit a casa, que el teníem favorable i a més els havíem guanyat a casa seva i a la Copa, o sigui, ho teníem favorable, bueno, pues, el Fuenlabrada guanya a Guadalajara, doncs pues, ja està. Pues, llavors es va per fort d'un partit i no hi ha hagut manera de retallar aquest partit.
Ja. Però vaja, si es guanya demà divendres, aquest tercer partit, millor que diumenge, no? A veure si es pot enllestir el més aviat possible aquest ascens de categoria.
Jo crec que sí, perquè és el que s'ha de fer. Vull dir, els nanos demà ho han de tenir, jo crec que l'entrenador els inculcarà, perquè el Carles és conscient del tema, de dir, escolta, no es poden desaprofitar oportunitats. Nosaltres, si demà defensem i correm, sobretot defensem i correm, vull dir, ho tindran difícil el de Palma. Ara, si no defensem o defensem però no estem acertats amb el tir, que llavors també hi ha dies tontos que poden passar.
Sí, i tant.
Llavors és, bueno, però, bueno, ell o tot domingo, m'entens?
Sí, sí.
Però ells, jo diria que en els tres partits jo crec que Palma tal com està l'eliminatori, ho teníem més difícil nosaltres com Càceres.
Sí, sí, almenys
conegut.
Hi ha aquest coixí...
també tenen un equipàs, els de Càceres i el Palma s'han reforçat, són equips que volen pujar, s'han reforçat abans del 28 de febrer, nosaltres es comencem amb uns i acabem amb uns, i si tenim lesionats o se'ns emporta el primer equip, doncs contents, contents. No és com ells, que ara s'han reforçat ara i fixen jugadors per 3 mesos o 2 mesos, nosaltres això no podem fer-ho, no és del nostre estil, m'entens? O sigui, ja...
Bueno, almenys aquest coixí de dues victòries, aquest 2-0, com el pitjor dels mals, doncs el cinquè està assegurat, el cinquè partit a casa està assegurat, però tant de bo que es pugui evitar i sentenciar la sèrie a Mallorca. I pensant en aquest ascens, senyor Conde, econòmicament seria possible, no? No hi ha molta diferència entre la Deco Plata i la Deco Or, no?
Jo crec que l'Ajuntament del Prat faria un esforç i la penya jo crec que també... també faria un esforç perquè els nanos, com més alt estiguin, més formació tindran, m'entens? O sigui, un segon any a Lluet Plata, quedar campions de Copa, arribar a la final, guanyar-la i després pujar a l'Eport, doncs, bueno, el nano segur que a CD entraria en molt més millors condicions.
Doncs tant de bo que arribi el més aviat possible aquest ascens del Prat a la Deco Or, ja l'estem esperant. Demà, tercer partit d'aquesta final del play-off, a Palma, el primer a les Balears, amb aquest 2-0 a favor pel conjunt pratenc. Arseni Conde, president del Prat, històric president, molta sort, sí. I vaja, que l'ascens sigui una realitat el més aviat possible.
Doncs pues moltes gràcies, que vagi bé.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Del 27 de juny al 17 de juliol, campus de bàsquet i anglès a Estats Units. Si tens entre 12 i 17 anys i t'apassiona el bàsquet, no et perdis aquesta oportunitat. Amb la participació de l'exjugador del Barça, Rodrigo de la Fuente. Del 27 de juny al 17 de juliol, vine a l'American Basket Campus CBA 2014, a Bellingham, Seattle. Més informació a campusbasket.com i al 667-721-901.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereixen equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
I com tots els dijous toca tancar la paradeta del bàsquet al dia, parlant de la NBA amb el professor Garriga. Hola, Josep, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Ens portem tot l'any, tota la temporada, parlant de NBA els dijous, de forma periòdica, però vaja, hem parlat de moltes coses i això s'acaba, eh? Ja tenim aquí els partits a les finals de les conferències i la cosa, vaja, està prou animada, eh?
Sí, estem en moment de play-off, en moment interessantíssim, finals de conferència, tant a l'oest com a l'est. S'ha de dir que aquestes finals de conferència han arribat als quatre millors equips, el millor i segon millor de cada una de les dues conferències. A l'oest, per començar pel més immediat, pel que ha passat aquesta matinada mateix, San Antonio Spurs 112, December 77. Segona victòria de San Antonio domina la sèrie 2-0, Parker 22 punts, Danny Green 7 triples, 7 de 10, 21 punts, i es dona la circumstància que és la 111 victòria en playoff del trio Duncan, Parker, Ginobili, que els americans els agrada molt comptar tot això, i superen les 110 victòries en playoff del mític trio dels Lakers, Magic Johnson, Michael Cooper i Kareem Abdul-Jabbar. A Oklahoma, 15 punts Kevin Durant i 15 punts a Russell Westbrook, i molt poca aportació de la banqueta. Jo crec que noten en excés ara mateix la baixa de Sergi Ibaka lesionat. Ara la sèrie se'n va cap a Oklahoma i el partit serà diumenge, dia 25. I pel que fa a l'est, la sèrie està empatada a un, fa dos dies, Indiana 83, Miami 87, Miami guanya a Indiana, perquè això, el format és dos partits a casa del millor classificat, dos a casa del no tan ben classificat, llavors 1-1-1-1. Ara mateix la sèrie se'n va cap a Miami amb empat a 1, és a dir, que Miami roba l'avantatge a camp, insisteixo, 83-87, gran últim quart de LeBron James i Dwayne Wade, combinant-se per anotar 22 punts entre els dos, al final LeBron James 22.7 rebots, i a Indiana un gran partit de Lance Stephenson, de l'escorta de l'equip Indiana, 25 punts, 7 assistències, però no serveix perquè s'emportin un resultat millor. Com a anècdota important que pot arribar a condicionar aquesta sèrie, l'estrella d'Indiana, Paul George, commocionat, sí, sí, després de rebre un cop de genoll fortuit al cap, una pilota perduda, estira ell i Dwayne Wade a buscar la pilota.
Té una commoció cerebral.
Sí, 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 a 6.50 al final, i fixa't que en aquell moment els Pacers dominaven el marcador 73-69. Va seguir jugant una estona, però bé, ell després va reconèixer que veia que primer es va quedar amb la visió en negre i després veia borrós.
Estava grogui.
Ara mateix és dubte pel proper partit.
Escolta, creus que podem tornar a veure la mateixa final de l'any passat? San Antonio-Miami?
Per la part de l'oest, en principi San Antonio ho té força ben encaminat, perquè amb un 2-0 i amb la qualitat que tenen per jugar partits especialment ajustats. A més, es van emportar el primer partit 122-107 i aquest últim de 35 punts, 112-77, més superioritat a l'oest, més igualat. A l'est es fa complicat de dir, perquè realment els dos equips, com un determinat, són una caixa de sorpreses, tant Indiana com Miami. En principi ho té millor Miami perquè ha robat l'avantatge a camp i podrà decidir a casa seva, si és en el cas, però jo no descarto Indiana.
I a finals de juny, encara queda, però ja esperem que arribi el dia, tenim el draft de la NBA i Cleveland torna a tenir el número 1 a l'hora d'escollir.
Sí, es va fer el que és general draft lottery, el sorteig de l'ordre d'elecció dels equips del draft. Per fer-ho fàcil que ho entengui la gent, tal com estàs pitjor classificat, més opcions tens de treure un número més bo. Hi ha més bo a les teves dins del bombo, per dir-ho d'alguna manera. I el que ha passat és que Cleveland, que no era dels millors, els que tenia més opcions, de fet, de tenir el número 1 només tenia un 1,7% de possibilitats, doncs ha sortit número 1. També Cleveland Cavaliers va tenir l'any passat el número 1, triant Anthony Bennett, que ha estat una gran decepció. I es dona la circumstància que els últims 4 anys, 3 vegades han tingut aquest número 1, perquè el 2010 també el van tenir, van triar Kyrie Irving, que en aquest cas sí que dona una miqueta més d'opcions tenir un jugador com Kyrie Irving. Això, és a dir, que un equip amb un 1,7% d'opcions de triar a primer, triï primer, no es dona des de 2008, quan Chicago li va fer això i va poder triar Derrick Rose. Milwaukee Bucks s'emporta la segona elecció, Philadelphia 76ers s'emporta la... Boston i Los Angeles, per parlar una miqueta dels mítics, no trien fins a la sisena i setena posició. Un draft en el que hi ha molt, molt, molt de talent disponible, sobretot amb jugadors de primer any, i que serà molt interessant veure qui tria aquí, i si vols, més endavant, amb més temps, en podem parlar amb més calma.
Exacte. En un altre programa, amb més temps, ja parlarem dels noms importants d'aquest draft de la NBA. Cleveland, número 1 per escollir. Esperem que tingui més bon ull que la temporada passada amb Anthony Bennett. I em queda un minut, hem de parlar... on has d'explicar el retorn dels Hornets.
Sí, un nou equip, posem-ho entre cometes, a l'NBA, presidit per una persona que ho ha sigut tot en aquest món, com és el propi Michael Jordan, bé, més aviat de propietari. Els Hornets és un equip que va néixer ja a l'NBA, els Charlotte Hornets, l'any 88. Després la franquícia es va traslladar a Nova Orleans, on finalment aquest any ha canviat el seu nom pel de Pelicans. Llavors, el deixar el 2004 van néixer els Bobcats de Charlotte, però el mateix Charlotte, aprofitant que els Pelicans es converteixen en Pelicans i deixen lliure el nom de Hornets, el recupera, perquè per alguna manera té molt a veure amb la història de la ciutat el nom de Hornets. Per tant, Michael Jordan, propietari d'un nou equip, que no ho és tan nou, tornarem a tenir Charlotte Hornets la temporada que ve a l'NBA.
Doncs ho deixem aquí. Professor Garriga, moltes gràcies, i dijous vinent ens tornem a escoltar.
Moltes gràcies també, és una forta abraçada.
Ho deixem aquí amb Jordi Carretero al control. Demà divendres, més bàsquet al dia, mateixa hora, mateix lloc. Fins demà, que vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.